Ho diem així perquè hem de suposar que després de tants anys ja no ve d'un dia. Si no saps el que t'hi pas dimarts, el sabràs dimecres, i si no, no pateixin, un dia o altre se sabrà. I com que queden 4 anys, doncs prou feina hi ha per... per poder fiscalitzar l'obra de cadascú en una legislatura en què, com comentàvem el passat dissabte en finalitzar la transmissió en directe del ple municipal de Constitució de l'Ajuntament i d'Investidura de l'alcalde, li assenyalàvem a l'alcalde aquests dos reptes. Per una banda, aquesta era venir amb necessitat perentòria, obligada per les circumstàncies de negociar de tot amb tothom en aquest Ajuntament en què hi ha 6 grups de l'oposició i 2 grups al govern, i per altra banda aquest rerefons del 27 de setembre i fins a quin punt poden canviar les coses. Alcalde, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Ja han passat 3 dies.
Sí, des de dissabte ja han passat 3 dies i el mandat ha començat, hem començat a caminar, hem començat doncs, a establir les dinàmiques internes del govern de Convergència, Unió i Esquerra Republicana. I esperem, doncs, com dèieu fa un moment, doncs, aquesta mateixa setmana ja tenir el cartipàs enllestit, o, si més no, el cartipàs més bàsic, per, sobretot, de cara doncs, abans del 7 de juliol, que és el que determina la normativa, la legislació, poder convocar un ple extraordinari per aprovar doncs, com s'organitzarà l'Ajuntament en aquests propers 4 anys, les àrees que tindrà, quins departaments tindrà, els grups municipals, donar compte al ple del cartipàs del govern, diguem el repartiment de les carteres amb els diferents regidors que formen i regidores que formen el govern, etc. El més bàsic per engegar tota la maquinària política i administrativa.
Ens hi posarem en un moment abans, però l'actualitat més directa, cada vegada que es constitueix un ajuntament tenim l'estiu al davant, i aquesta vegada algunes d'aquelles qüestions que sempre preocupen a l'estiu han caigut a sobre, que són aquestes dues morts a la platja de Garraf i aquesta reflexió afegida que s'ha fet sobre el servei de socorrisme, etc, etc. I els llegíem als nostres oients una nota que havia enviat el servei de platges als treballadors municipals. Deia la nota textualment això: aquest cap de setmana han mort dues persones ofegades a la platja de Garraf, dijous un noi de 27 anys i diumenge una noia embarassada de 21. La nota ho diu així, hi ha informacions diverses sobre la mort de diumenge. A la platja tothom que va viure el drama en primera persona es preguntava on eren els socorristes. Ni tan sols nosaltres, des del servei de platges, som capaços de respondre. Només podem manifestar que el mes de novembre del 2014 vàrem entregar la documentació per a la tramitació del concurs públic pertinent, plecs de clàusules, tècnic administratiu i estudi econòmic. Si a dia 1 de juny no es va iniciar el servei, tal i com estava establert els plecs, si a dia 15 de juny segueix sense haver servei, si les conseqüències han estat tràgiques, simplement algú altre serà capaç de donar-vos les explicacions oportunes. Nosaltres no ho som, no som capaços de donar-vos les explicacions oportunes. Alcalde, què ha passat aquí? Més enllà, òbviament, del fet malaurat de la mort d'aquestes dues persones.
Evidentment, estem davant d'uns fets molt desgraciats, que lamentem moltíssim i que no ens agradaria mai que haguessin succeït, i evidentment són uns fets irrecuperables, perquè recuperar dues vides humanes és impossible. Jo haig de dir que aquest correu electrònic és molt desafortunat. No pot sortir un correu electrònic dels propis serveis municipals doncs intentant remoure les consciències dels propis serveis municipals quan sabem que, a més, hi ha hagut una voluntat per part del govern de la legislatura anterior, que jo també presidia, d'avançar el funcionament del servei de socorrisme, però que ha topat amb el procediment administratiu. M'explico. Aquests últims anys, i en fa uns quants, el servei de socorrisme començava el 24 de juny, al voltant del 24 de juny. Normalment el cap de setmana, diguem...
Previ a Sant Joan.
O posterior, o primer cap de setmana, diguem, al voltant... Un cop han iniciat les vacances escolars, els nanos, diguem, els infants i joves.
Diguem-ne, bàsicament, a l'inici de l'estació de l'estiu.
Exacte.
Pels vols del 21 de juny.
Tot i que anteriorment Sitges havia començat la temporada amb vigilància i socorrisme, doncs no, amb vigilància i socorrisme molt abans, i això. Ens havíem proposat, per tant, superada la situació complicada d'aquests últims anys a nivell econòmic, de començar-la abans, de començar-la de juny. I el procediment administratiu, com molt bé diu aquest correu, que això sí que és tal com va ser, amb molts mesos d'antelació es va començar tot el procediment. Es van presentar unes empreses a la licitació pública d'aquest servei de socorrisme, i durant el procediment hi ha hagut una empresa que ha impugnat el procediment. Val? Això, com que no es podia resoldre, el Tribunal Català de Contractació de Contractes del Servei Públic ha suspès el procediment. I això són aquests 15 dies de suspensió que no s'ha pogut implantar tal com diu el plec.
I durant els quals han succeït aquests fets.
Correcte. També haig de dir que com que es preveu, segons la informació que vam tenir ahir mateix, que la resolució per part del Tribunal Català de Contractació sigui llarga i pugui durar setmanes o mesos, ahir vam decidir com a govern, i també des de l'alcaldia, que és en aquest moment qui té les competències, perquè encara no hi ha hagut delegació d'atribucions, doncs solucionar el problema doncs, posant vigilància i socorrisme a les platges aquesta mateixa setmana, prorrogant de manera forçosa el contracte de l'any anterior, amb les mateixes condicions, tant de retribucions com d'horaris, que precisament aquest nou contracte que estàvem licitant el que feia era ampliar els horaris i millorar en prestacions, però com que està suspès perquè hi ha una impugnació per part d'una de les empreses, doncs...
Perquè tothom ens entengui, l'empresa que va guanyar el contracte l'any anterior
farà transitòriament farà la vigilància a partir d'aquesta setmana mateix.
D'acord, la qual cosa no vol dir que aquesta empresa que ara exerceix la vigilància en aquest període transitori acabi sent l'empresa
no
que desenvolupi el servei.
No té res a veure. Vull dir, transitòriament és una pròrroga forçosa de l'anterior contracte perquè estem parlant d'un servei essencial que no pot demorar més. I insisteixo, per això em sap greu aquest correu, perquè la feina es va fer correcta, la feina es va fer seguint el procediment, però hi ha hagut una impugnació i una suspensió per part d'un tribunal de contractació que ha fet ballar aquests 15 dies. Enmig d'això ha passat aquests fets tan desgraciats. No obstant això, vull dir que a les platges hi ha la senyalització de les banderes que corresponen, sobretot permanentment hi ha les grogues per avisar que n'hi ha vigilància i es posen les vermelles quan hi ha un estat complicat. També haig de dir que hi ha determinades platges que les corrents que no es veuen són molt perilloses i s'ha de tenir moltíssima actitud de prudència a l'hora de banyar-se en determinades platges perquè hi ha aquesta situació de perill. També haig de dir per això que agrair la solidaritat de les persones que van intentar salvar les vides de les persones que s'estaven ofegant i inclús de les dues persones que van morir i donar les gràcies a tots els equips policials i de serveis d'emergències que també van actuar amb tota la diligència necessària, malgrat en aquest cas concret no van poder salvar la vida d'aquestes dues persones.
Ens torna a posar això sobre la taula, el que passa és que d'una manera més punyent que en anteriors ocasions, un debat que encara era present al final de l'anterior legislatura. L'àmbit administratiu i la vida real. I fins a quin punt a vegades és tan difícil d'encaixar la velocitat amb la qual es desenvolupen els processos administratius que han de garantir que els serveis es facin com s'han de fer i, per altra banda, el que passa a peu de carrer.
Perquè vivim en una societat, la nostra, molt garantista i amb una administració que quan es va dissenyar, fa molts anys, vostè i jo no hi érem, es va dissenyar amb aquest esperit garantista. I això fa que un procediment administratiu s'hagi de complir tot un seguit de requisits i que si alguna, en aquest cas una empresa creu que s'ha fet alguna cosa incorrecta o que la perjudica, s'inicia un procés d'impugnació que dura el que dura. Però insisteixo, aquí el procediment va començar amb temps. Es van preparar els plecs, totes les condicionants a la tardor del 2014.
Perquè es pogués començar uns 15 dies o 3 setmanes abans.
Exacte.
Que el que era
habitual. Al final, no ha sortit.
No ho preguntava així perquè és difícil de poder explicar això als ciutadans. No?
Molt, molt difícil.
De dir, mireu, això ha passat, per què? Perquè això està encallat dins un procediment administratiu que ha estat impugnat. I ara estem fent un pedaç fins que es resolgui això i veritablement un servei pugui.
L'important és saber reaccionar doncs quan hi ha una situació complicada, no? Aquí, en aquest cas, clar, tenim dues vides que s'han perdut i que no es pot reparar, Però hem d'assegurar doncs, que la vigilància de les nostres platges doncs, sigui el més immediata possible, perquè hi ha aquestes situacions de risc, sobretot platja Sant Sebastià, la platja del poble de Garraf, aquestes cantoneres, les cantonades de les platges, que és on es produeixen aquestes corrents i que no són visibles al banyista, no són visibles.
Dispenseu-me ara, aquells que puguin dir en veu alta, de qui és la culpa?
No li sabria dir, perquè si tu tens la senyalització a la platja posada bandera vermella o bandera groga, que vol dir bany amb prudència o prohibit el bany, no li sabria dir.
Hi ha una altra qüestió també que preocupa de l'actualitat més manifesta, que és aquest amarrador a l'espigó del Club Nàutic. I una empresa que vol utilitzar aquest amarrador, una o dues. Quan fa uns quants mesos, al mes de febrer, teníem el president del Club Nàutic, Oriol Pascual, parlant de la reforma del Club Nàutic, va fer referència a la preocupació que tenien a l'entitat, ja no tant en el sentit que allà hi pogués haver un amarrador de vaixells i que allà hi pogués desembarcar gent, sinó des del punt de vista estrictament de la seguretat, que és una zona de calat molt, molt, molt petit i és una zona de molt trànsit de banyistes, però que intentarien d'alguna manera impugnar aquest procediment que la Generalitat valida. Anem per parts també. El paper de l'Ajuntament, el paper de la Generalitat o del Club Nàutic ja és evident, el Club Nàutic desaconsellava o desaconsella que allà hi hagi un amarrador per aquestes qüestions que ens assenyalava el seu president. Hi ha dues empreses interessades? Continua havent-hi aquestes dues empreses interessades?
Bé, és que són dues coses diferents amb la de les empreses. Vinga. Una és el famós ferri que ha de fer un trajecte regular entre Barcelona i el port d'Aiguadols, que sortiria d'allà de l'alçada del port de Colom, diguem, i que n'hi hauria X viatges al dia, d'anada i tornada, 35 minuts, una espècie de catamaran d'aquests que va molt ràpid. Uh-huh. Això és una cosa que arribaria al port d'Aiguadols i es havia parlat de la possibilitat que hi hagués una llançadera fins al tercer espigó.
Fins al tercer espigó.
Fins al tercer espigó. Això, en aquest moment, està en estudi, hi havia una proposta, però no hi ha cap autorització donada per l'administració competent, en els dos casos, que és l'administració de la Generalitat.
D'acord.
L'altra és aquesta embarcació petita, perquè el ferri és d'unes, no sé si eren 200 o 300
sí,
places.
Sí, 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 que és l'empresa Blumar, la del ferri.
Exacte. I aquesta altra empresa, que és
Phoenix Cruisers,
que és un taxi boat, és un taxi, diguem, marítim, estaríem parlant d'una embarcació petita d'unes 50-60 places, que faria el trajecte també a Barcelona a Sitges, no tant un servei regular, sinó un servei més discrecional, un servei de taxi, com podríem dir, una mica més, o per encàrrec, i que el punt d'arribada de Sitges seria el primer espigó, l'espigó de la fregata. Que el primer espigó de la fregata, està classificat com a port, i la propietat i la gestió és de l'administració de la Generalitat, concretament de Ports de la Generalitat. Precisament el Club Nàutic, que ocupa la meitat de l'espigó, per dir-ho manera, té una concessió donada per l'administració de la Generalitat i paga un cànon a l'administració de la Generalitat.
Recordaran tots vostès que el cànon que paga actualment el Club Nàutic és de 50.000 euros, perquè el cànon de no estar bonificat, que està bonificat en un 50%, seria de 100.000 euros l'any. Està bonificat en un 50% per les diferents activitats que realitza el Club Nàutic i, per tant, en paga 50.000 euros l'any per estar on està. D'acord. Per tant, la Generalitat dona el vistiplau final, però hem de suposar...
No, el primer i el final, tots.
El primer i el final.
L'espigó seu.
L'Ajuntament pot fer alguna cosa?
L'Ajuntament, vam informar en el seu dia, al principi, el mes de novembre, des de la regidoria de platges, es va informar favorablement, i després, sapiguent la posició del Nàutic, ens hem informat desfavorablement, perquè ens preocupa tot el que li preocupa al Club Nàutic i compartim totes les preocupacions i compartim totes les temences que té el Nàutic en quant al tema del calat, el dragatge, la seguretat, l'entrada i sortida del vaixell, l'afectació que pot tenir sobre l'activitat pròpia del club, activitat nàutica, activitat esportiva, activitat social, l'escola de vela, i per tant en aquest moment la posició de l'Ajuntament no és contrària a la instal·lació. El que passa que l'última paraula, és a dir, la posició de l'Ajuntament no és vinculant, és simplement de consulta, és consultiva, vull dir, la Generalitat ens van preguntar quina opinió ens mereixia, però la decisió final, com que l'espigó és de la Generalitat, és seva. I aquí què ha passat? Que s'ha fet tot un tràmit administratiu, que s'ha fet correctament i per tant ha generat uns drets a l'empresa que s'ha autoritzat, a Phoenix Cruisers, i per tant aquesta empresa vol exercir aquests drets.
D'acord. I fins on sabeu, aquesta empresa ja els pot exercir aquests drets?
Encara no, és a dir, pot exercir els drets perquè té l'autorització donada.
D'acord.
Però no pot començar a fer arribar l'embarcació perquè,
si no,
perquè s'ha de fer un dragat.
La infraestructura, vaja.
Exacte, s'ha de dragar una mica la sorra, s'ha de posar, s'ha d'arreglar la zona de l'embarcador.
Però és a dir, aquesta empresa ja té l'autorització de la Generalitat per exercir aquest servei.
Sí.
I per tant, com que té l'autorització de la Generalitat, vaja, li pot donar tota la resta de permisos per fer la infraestructura i per muntar allà el que s'hagi de muntar.
Evidentment, com que dèiem, la societat actual és garantista, tenim una administració garantista, s'ha donat doncs a audiència el Nàutic, i el Nàutic ha presentat doncs un recurs, l'Ajuntament ha presentat un informe desfavorable, i ara s'haurà de resoldre, hauran de resoldre.
Mentre no resolgui,
allò es queda parat, eh? Però clar, estem parlant de que la resolució pot arribar en dies,
Què creieu?
Hem tingut moltes converses, hem tingut moltes converses amb la Direcció General de Ports, amb la Conselleria, amb el conseller directament, li hem expressat la nostra situació i la nostra preocupació, però és clar, amb una situació, amb un acte arreglat que ha fet la pròpia Generalitat, que ara se n'hagués de desdir, pinta malament en aquest sentit, Per això el Nàutic es planteja fins i tot anar per la via judicial. Bé, aquesta és una situació que en qualsevol cas haurà de decidir el Nàutic i haurem de compartir-ho. No obstant això, jo crec que hem de parlar molt, hem de parlar amb l'empresa, hem de parlar amb l'administració de la Generalitat, el Nàutic, per sobretot, sigui quina sigui la solució definitiva, doncs que com mínim hi hagi hagut comunicació i s'hagin posat totes les possibilitats sobre la taula. Nosaltres vam plantejar en el seu moment de canviar-ho d'espigó, passar-ho al tercer, que és on hi hauria,
aquest
altre embarcador perquè arribés a la llançadera.
És millor el tercer per alguna raó particular?
Bueno, n'havíem parlat el tercer precisament perquè és on hi havia menys activitat.
D'acord.
Menys activitat d'escola de vela, banyista...
D'acord, on podia estar, diguem-ne, la situació més tranquil·la per poder incorporar. Aleshores hagués fet falta el permís de l'Estat, hem de suposar, no? Perquè el tercer espigó és un espigó de l'Estat, aleshores,
sí,
no?
Exacte, correcte, sí, sí. Havíem parlat també, que és una proposta que ens va fer el Club Nàutic, de canviar-ho de cantó, és a dir, el mateix espigó de la punta, en lloc de fer-ho al cantó de la platja, fer-ho al cantó de llevant, al cantó exterior. Però aquí sí que les mesures de seguretat, Ports de la Generalitat no les veia, perquè diem, bueno, sí, potser llavors el Nàutic tindria més tranquil·litat, sí, però l'arribada d'aquesta embarcació la seguretat no estaria garantida.
D'acord, o sigui que
hem de garantir les dues coses.
Aquesta embarcació arribaria en el tros que queda lliure d'espigó més enllà del Club Nàutic, perquè
sí,
tothom
sí,
ens
no,
entengui.
No, aquí és on t'arribaria segur, si arriba pel cantó de la platja.
D'acord.
Per tant, aquí el més important és sobretot, si s'acaba fent, és garantir l'activitat, les dues activitats, la del Nàutic, la d'aquest servei d'embarcació, que pel que tinc entès vindria un parell de cops al dia. Però en qualsevol cas, ara s'han de resoldre els recursos i insisteixo, la posició de l'Ajuntament és al costat del Club Nàutic. No volem que es vegi perjudicada de cap manera la situació i l'activitat nàutica, esportiva, escolar i social del Nàutic.
10 i 35 minuts. Una valoració de com ha quedat l'Ajuntament.
Bé, que ha estat un ajuntament molt plural, perquè 8 grups municipals, vaja, no sé si... No ho he calculat, no he revisat la història de la nostra democràcia local, però si no és de l'ajuntament més plural,
poc
la història, poc, exacte, poc hi deu faltar, no? I per tant, a més, amb un govern doncs en minoria, format només per dues formacions i amb 6 grups a l'oposició, doncs el dibuix que ha quedat és un dibuix que ens obliga, que ens porta a tots, al govern però també a l'oposició, a seure, dialogar, pactar constantment. I aquesta és l'actitud que a mi m'agradaria que tinguéssim tots els grups municipals i que diria que també és el missatge que ens ha donat la ciutadania, almenys és la lectura que jo en faig, amb aquesta fragmentació, amb aquesta pluralitat, amb aquesta diversitat. Vull dir, estem obligats a parlar i jo diria entendre'ns.
És més fàcil entendre'ns si es fa una certa abstracció del context nacional?
O no?
Pregunto.
Per algunes coses potser sí, per altres potser no. I aquí és on rau, diguem, la capacitat dialogant, negociadora de tots plegats. Probablement per decidir l'enllumenat d'un carrer ens podem abstraure absolutament de la situació nacional, però per determinats compromisos públics de l'Ajuntament en el procés nacional que viu el país o en la creació d'estructures d'estat en el qual el món local, el municipalisme, hi tinguem un protagonisme especial, necessitem d'aquest marc nacional. Per tant, hem d'utilitzar doncs aquestes situacions com uns instruments adequats a cada moment.
Enteneu que veu fer un jurament il·legal?
No. Entre altres coses perquè me'n vaig voler assegurar abans. És a dir, quan vam rebre la proposta de l'Associació de Municipis per la Independència, que ens deia els regidors que ho vulguin, no els grups municipals, perquè el jurament o la prometença es fa a títol individual cada regidor o regidora. Podeu, us fem una proposta de jurament o de prometença que ha d'anar a continuació de la que és legalment establerta, que és sí, ho juro, o sí, ho prometo, amb l'afegitó de per imperatiu legal, si es vol, i a continuació manifestar aquelles 5-6 línies que a favor del procés, d'implicació amb el procés independentista que viu el país. Jo això li vaig plantejar amb el secretari, i el secretari em va dir no hi ha cap inconvenient, no és il·legal. Li vaig dir, escolteu, secretari, però no és hi ha una posició de la Junta...
En el sentit que es puguin desvincular, és a dir, la resposta inicial d'aquest jurament de aquesta, com en dirien els castellans, coletilla posterior, No. És a dir, contestar al secretari, com han escoltat tots els oients i tots els sitgetans, exposa la fórmula del jurament, el regidor en qüestió juro o prometo, i a continuació es fa l'argumentari que cadascú consideri, i aquest encaixa perfectament dins el marc legal establert.
En opinió del secretari municipal, que és l'autoritat que en aquest cas tenim a l'Ajuntament de Sitges... Evidentment hi ha autoritats superiors, però han de ser judicials, no delegacions del govern. La delegació del govern no és una autoritat judicial ni jurista. Perquè la delegació del govern va enviar...
Va manifestar obertament...
Que no es podia fer això.
Que no es podia fer.
I recordo que el secretari del nostre ajuntament, va dir, la delegació del govern en aquest cas opina, però no té... No estableix jurisprudència ni res per l'estil. I per tant, aquí qui tinc autoritat per dir si això és vàlid o no és la secretaria de l'Ajuntament, és ell mateix. I ell ens va dir, és correcte el que us han proposat, ho podeu procedir a fer-ho. Per tant, si el nostre secretari, si no ho hagués dit en aquell moment hagués dit aquesta fórmula, no és correcta o no s'ajusta a dret. Que el dia de demà algú impugna i llavors hi ha una resolució judicial superior que diu... que això ha d'anar d'una altra manera, ja passarà si ha de passar, si és el cas. Però, segons el secretari municipal, és correcte el que vam fer, és correcta la fórmula que vam utilitzar, i a més va el sentit, sobretot important d'això, més enllà del jurament i la prometença, que és molt important, és el pronunciament polític d'uns regidors i regidores compromesos amb aquest moment que viu el país i en fer el pas endavant i compromesos amb que l'Ajuntament es comprometi per això, que és l'important.
Un equip de govern amb 8 regidors... Ja no tornarem a obrir el debat sobre si haguessin pogut ser 11, si haguessin pogut ser... Però sí un apunt. Alguna reflexió sobre els vostres exsocis de govern i fins a quin punt us hagués agradat, sí o no, incorporar-los?
Jo em vaig estar escoltant les intervencions dels diferents caps de llista passades les eleccions, que quan tots els mitjans de comunicació anàveu preguntant com anaven les negociacions. Jo vull deixar molt clar que m'he reunit amb tothom, Vinyet Lluís inclosa.
Reunits.
Divendres després de les eleccions, 8:45 del vespre, que fem un roig, en un lloc públic. Qui va passar per allà ens va poder veure. Per tant, em sap greu, i li vaig dir a la Vinyet, em sap greu que hagis mentit dient que ni tan sols t'hem trucat. Em sap greu.
L'heu escoltat tant com nosaltres,
Em sap greu. Tothom, Ciutadans, Partit Popular, Nou Horitzó, CUP, Sitges en Positiu, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, òbviament, no sé si me'n deixo algun, però tots, amb tothom m'he reunit cara a cara, prèvia trucada per telèfon. Què hem parlat amb tothom? Què els vaig proposar o què els vaig dir a tothom en tant que llista guanyador de les eleccions? I per tant, que té l'encàrrec d'intentar formar govern.
Qui ha de començar, per dir-ho d'alguna manera?
El marc d'on partim, de sortida, el pacte o la signatura per un govern sobiranista a partir de la proposta de l'Assemblea Nacional Catalana.
Aquell pacte del Miramar.
I amb la Vinyet Lluís també li vaig dir. Dic, aquest és el nostre punt. Per tant, nosaltres intentarem fer un govern amb la gent que érem al Miramar firmant. I li vaig dir, escolta'm, vosaltres no ho veu signar per decisió, voleu dir que us ho podríeu replantejar? Voleu dir que hem treballat a gust durant 4 anys, ens hem entès molt bé, hem arribat fins al final junts, hem tingut una lleialtat, hem tingut treball, constància. Voleu dir que no us podíeu replantejar, potser no tot el document, però una part? i vam quedar, en parlarem com a partit polític, tindrem un debat intern i ja us direm alguna cosa. I veig, és molt important per nosaltres perquè el full, aquest full de ruta per nosaltres marca la formació del govern. I amb tots vam dir el mateix, també amb el Partit Socialista, amb Ciutadans i amb el PP també els vam dir, però òbviament en aquell mateix moment,
una qüestió òbvia,
per una qüestió òbvia d'ideològica, en aquell mateix moment van dir, nosaltres no tindrem cap debat intern, ja diem que no, per tant estarem a l'oposició, però estem oberts a pactes puntuals, etc, ordenances, pressupostos, projectes concrets, estem oberts a parlar-ne. I amb Sitges Grup Independent vam quedar que en parlarien i ens diríem alguna cosa. No ens van trucar, entenc que no s'ho van replantejar, o s'ho van replantejar, doncs va ser que no.
No va passar res més.
I ara vam tornar a parlar.
D'acord.
Però no és cert que no ens haguem trucat o que no ens haguem vist.
En el cas de Nou Horitzó?
En el cas de Nou Horitzó és signant de,
del pacte del Miramar.
I com és públic i notori, nosaltres vam posar molt en valor en totes les negociacions que havíem treballat junts 4 anys, que havia hagut lleialtat, que havia hagut constància, treball al mateix crit amb Sitges Grup Independent, perquè realment ha estat així. Però aquí sí que haig de dir, a més he dit que és públic i notori, que Esquerra Republicana doncs va apostar per un canvi més gran doncs, del que volíem fer nosaltres, no? I doncs va, era de la, preferentment no volia Nou Horitzó doncs, en el govern, i així va anar. Així va anar.
Per aquells que puguin pensar si Esquerra ha rendibilitzat més els seus 3 regidors que Convergència i Unió els seus 5.
Això s'acostuma a dir, s'acostuma a pensar quan hi ha una coalició i una coalició de pacte de govern, vull dir, no una coalició abans de les eleccions,
sí, sí.
Que diuen que el soci petit doncs,
aconsegueix el que vol.
I aconsegueix el que
vol.
Jo haig de dir que em sento molt còmode amb el pacte, amb l'acord que hem fet. Jo crec que l'Aurora, la Carme, l'Eduard també s'hi senten, que la Mireia, la Rosa, en Pep i en Jordi també ens hi sentim còmodes, que evidentment en una negociació doncs, sempre hi ha en algunes coses que has de cedir i en altres que no, també ha cedit Esquerra igual que ha cedit Convergència i Unió, però que ens sentim còmodes amb aquest camí que iniciem, creiem que és un pacte que pot ser bo per Sitges i que permet, almenys així tenim aquesta visió, permet la incorporació de més formacions polítiques per donar major estabilitat, per donar diguem, més força a totes les accions que vulguem emprendre. I a més, com que ens hem marcat que l'àmbit social serà el prioritari, per tant, tot allò que té a veure amb l'atenció a les persones, la millora de la situació de les persones, de la qualitat de vida de tots els ciutadans del conjunt del municipi, Vila, Pobla de Garraf, botigues, tots els barris, jo crec que no només ens sentim còmodes, sinó que ens satisfà.
El 27 de setembre pot marcar algun canvi?
Pot marcar un canvi, i això és una de les converses que hem tingut amb la resta de forces polítiques, també amb Vinya Lluís, que potser al setembre, depèn del resultat que hi hagi a nivell nacional, la situació, l'escenari, fa que la correlació de forces doncs porti a que s'obrin nous pactes, noves possibilitats, noves incorporacions. No estic parlant de trencar amb Esquerra, que ningú em malinterpreti, Estic dient noves incorporacions. El pacte que hem fet per 4 anys, Ciu Esquerra.
I aquest serà un ajuntament on hi haurà regidors que agruparan més que en l'anterior legislatura més competències al seu entorn, però també, segons va dir Miquel Forns en condició de candidat abans de les eleccions, aquest serà un ajuntament de gerències. Regidors i gerències.
Efectivament. Aquesta és una conclusió, particularment, hi vaig arribar, i vam arribar com a Convergència i Unió, de la gestió d'aquests 4 anys. Creiem que a l'Ajuntament hi fa falta un tipus de motor administratiu que acceleri, malgrat que és una administració garantista, etcètera, amb la implantació electrònica, etcètera, acceleri i agilitzi molts dels processos. I per tant creiem que les funcions gerencials poden ser claus en aquest sentit. Aleshores creiem, i això és un acord dels acords que tenim, que hem d'implantar funcions gerencials, ja veurem si en les diferents àrees que hi puguin bé o en la globalitat de l'Ajuntament, perquè serveixin doncs, per això, sobretot per agilitzar i que aleshores els expedients, la resolució dels expedients, que és el que més li preocupa al ciutadà i la ciutadana, pugui ser el més ràpid possible, sobretot perquè, per exemple, en el cas de tràmits d'obrir empreses, de tirar endavant empreses, posar endavant negocis, doncs que estiguem al costat de l'emprenedor el més ràpid possible.
Amb els matisos que vulgueu, quina diferència hi ha entre aquesta estructura gerencial o aquella defensa també d'un model gerencial que en el seu dia impulsava Jordi Baiget quan era l'alcaldia?
Que el model gerencial que va implantar Jordi Baiget va ser un model gerencial, sobre paper era gerencial, però en la traducció, en la veritat, diguem, en el dia a dia, eren figures polítiques. Perquè qui van ocupar aquests llocs en les propostes que vam fer dels directius públics professionals, bàsicament, pel que vam veure o que es va intentar fer, eren gent de la llista socialista que no havia tret acte de regidor. Aleshores, això eren, diguem, càrrecs de confiança disfressats. No anem per aquí. Estem parlant de funcions gerencials que hem dit que el plantejament que recollim en l'acord és que pot ser un concurs obert i, per tant, una convocatòria oberta en la qual pugui venir una persona, diguem, que no és de plantilla i que no forma part de cap llista electoral, o promocions internes del propi ajuntament.
L'ajuntament pot contractar?
Sí.
Ara sí?
Sí. Sí. El que passa és que hem de fer un pas previ a les funcions gerencials, que hem de modificar el reglament orgànic municipal, que no hi ha la figura gerencial. I per tant, primer hi ha d'haver un pas previ, que és modificar el ROM, i després poder-ho fer.
Agradarà això a l'oposició?
Bé, hem de aconseguir un acord amb l'oposició, perquè si s'ha de modificar el ROM necessita d'una majoria determinada, que necessitem no només dels vots del govern, sinó de l'oposició. I per tant, hem d'arribar a un acord amb l'oposició en aquest sentit. De totes maneres, si agafem...
Us ho pregunto perquè estem parlant d'una peça troncal, diguem-ne, dins
importantíssima,
de... Importantíssima. Dins del que defensa el nou govern com a eina de gestió en l'Ajuntament, i per tant aquesta peça troncal implica la contractació de persones o la promoció interna de persones, i per tant, si això es tomba una peça troncal d'aquesta nova organització.
I a més, la idea fonamental és que aquesta estructura no sigui l'estructura del govern Ciu Esquerra. No, sigui una estructura que pugui durar, que sigui perenne en el temps, és a dir, que el proper mandat i en el següent continuï, i per tant, quan més àmplia sigui l'acord, quan més ampli sigui l'acord amb l'oposició, més durader pot ser la seva implantació, que és el que hem de perseguir, perquè tinguem una administració més ràpida, més eficaç, més eficient, més àgil, i per tant aquí sí que hem no només seduir a l'oposició amb aquesta idea, que grups de l'oposició ja la porten en el seu programa, per tant, vull dir, sinó que hem de compartir com ho fem i pactar-ho i arribar-ho a l'acord ampli.
Algú li ha cridat l'atenció aquest no s'incorporaran càrrecs de confiança a l'inici de la legislatura, però queda la porta oberta a la possibilitat de fer-ho a posteriori, sempre i quan, també és una qüestió molt, molt òbvia, estiguin d'acord els caps de les dues formacions que capitalitzen el govern, i òbviament aquí també haurà d'estar d'acord l'oposició. Ha quedat això entre, recordàvem nosaltres, un posicionament molt, també molt vehement d'Esquerra Republicana, com altres formacions polítiques també, en la campanya electoral, i un posicionament, o de Convergència i Unió, que tothom ja sabia de feia temps, sobre la defensa dels càrrecs de confiança entesos com se n'entés en aquesta legislatura. Això ha quedat com un punt d'equilibri entre el que desitjava Esquerra i el que proposava Convergència, o el que defensava Convergència?
Em sembla que ho heu definit molt bé.
Sí? És així? Creieu, però, de tota manera, que una oposició que estava també molt, molt, molt convençuda del seu posicionament sobre els càrrecs de confiança podrà ara també compartir aquest plantejament?
Una part de l'oposició creu que no n'hi han d'haver, i una part de l'oposició no només creu que n'hi han d'haver, sinó que els ha tingut quan ha governat. I per tant, aquí és on hem de buscar aquest acord, perquè la implantació o no de càrrecs eventuals de confiança, o no, depèn del ple. I per tant, això necessitarà també d'una majoria que s'haurà de compartir amb l'oposició.
Algú li ha cridat l'atenció també que en l'acord de la legislatura no apareix cap referència al pla d'usos. Sí. I en canvi apareix una referència que no es modificarà al pla general.
Sí.
Així d'una forma molt explícita també,
sí,
que podien haver molts punts, però en canvi n'apareix un en què es diu obertament no es modificarà el pla general, però en canvi el pla d'usos, que ha estat també un altre dels pals de paller d'aquesta legislatura i en els quals tots els grups polítics, començant pel govern i el mateix Jordi Mas deia, s'ha de fer alguna cosa amb el pla d'usos, no apareix aquí com un dels punts.
Però això no vol dir que no hi sigui.
Està clar, i això hem de suposar que hi ha moltes coses que no apareixen aquí, que també formen part de la gestió quotidiana i dels projectes de futur.
El que sí que vam vam quedar en la negociació és que, evidentment, haurem de fer un pla de mandat, que el ple haurà de debatre també i aprovar, i en aquest pla de mandat és on recollirem totes les actuacions. Probablement el pla d'usos, si encara que no surti en l'acord, estarà allà perquè forma part d'aquesta dinamització econòmica que Sitges necessita, en aquest replantejament d'algunes activitats que es fan en el centre que necessiten d'alguna reconsideració, d'una revisió, i per tant això ho tenim present, ho tenim molt present els dos grups, i això sí que jo crec que reflexarà en el pla de mandat. Hem de pensar que també aquest tipus d'acords de govern no recull absolutament el detall de tot, entre altres coses perquè també és important, i perquè el pla de mandat no el decidirem demà passat, que els regidors també, que ara, doncs, probablement assumiran els que repeteixen noves carteres i els que acaben d'arribar, doncs evidentment la novetat, també necessiten un espai de temps, doncs, per fer-se la idea de les necessitats i de la situació. També hem de fer aquests dies el traspàs entre el govern anterior i el govern actual, vull dir, i aleshores és difícil a vegades que reculli tot absolutament, però l'important serà el segon document, el pla de mandat, que serà una conseqüència d'aquest, serà una conseqüència d'aquest acord.
Aquest segon document, de suposar que no trigarà massa a estar redactat.
No crec.
Algú aconseguirà desencallar el patronat? Perquè...
Jo crec que ara puc estar en disposició de dir-ho perquè ja han passat el període electoral i ningú em pugui dir que
ho teníeu...
Que estàvem utilitzant un instrument per pur electoralisme. A l'anterior mandat, als finals de l'anterior mandat, vam estar a punt de trobar una via. Aquesta via és la que jo crec que ara hem de continuar insistint i utilitzant, perquè a més Esquerra i Convergència i Unió estem d'acord en que el patronat ha de ser d'ús públic. I per tant, hem de continuar. Però vam trobar una via amb la Generalitat de negociació bona. Ara que tenim una sentència que ja ens diu, escolti, han de pagar 1,4 milions d'euros... I que podem pagar-los.
Aquest 1,4 milions d'euros era...
És aquella sentència famosa, és aquell procés judicial de la part de darrere del patronat,
sí?
Per una llicència mal donada a l'Ajuntament, que ens han condemnat a l'Ajuntament a pagar 1,4 milions d'euros per aquells terrenys del patronat.
Per aquell si on no... hi havia l'edifici social del patronat,
exacte,
aquells
pati,
terrenys,
pati.
El pati del patronat.
Pati. Si aquest 1,4...
El pati només o el pati i l'edifici?
Perquè ara... Aquesta precisió de la sentència no vull equivocar-me.
És a dir, l'Ajuntament en el seu dia va donar permís perquè es tirés tot allò a terra.
No es podia fer. I ens ha
caigut 1,4 milions d'euros.
De sentència judicial condemnatori a l'Ajuntament. La Generalitat que diu propietari del patronat? Si no pagueu aquests 1,4 milions d'euros, no parlem del patronat. Ni de cessió, ni de compra, ni de res. Ara hem acabat un mandat amb superàvit. I hem anat a la Generalitat i hem dit, podem pagar. I aleshores és quan ja s'ha obert aquesta via, que és això que us deia.
D'acord.
Jo sempre m'agrada explicar una per veure la diferència entre un mandat i un altre. Quan jo prenc possessió del càrrec l'11 de juny de 2011, quan acabes de prendre possessió del càrrec, de jurar o prometre, etc, etc, ve el responsable de la policia municipal, esquadra, i dona les novetats i es posa a disposició. I la següent persona que ve és l'interventor municipal, que ve amb tots els llibres de comptes, i es firma el que es diu l'arqueig de caixa, on veus exactament quants diners hi ha a la caixa actualment. Fa 4 anys hi havia 4 milions d'euros d'un pressupost de 40. Quedaven 4 milions per passar la resta de l'any. Dissabte vaig signar 14 milions d'euros. Aquesta és la gran diferència entre un mandat i l'altre, i aquesta és el que pot possibilitar que puguem pagar la sentència i tenir un patronat.
La casa Bacardí tornarà a ser d'ús públic?
Al mercat vell. El mercat vell és un dels temes que també hem recollit i que hem apuntat de que volem que tingui un ús públic, però que trobem una solució. Dues solucions. Una, que el que es faci allà sigui tan potent com el que hi ha i que generi molta activitat i que dinamitzi el casc antic, dinamitzi la zona, no només a nivell social, sinó a nivell econòmic i també per les entitats, però que li trobem una sortida a l'empresa Bacardí, perquè també és veritat que aporta molta gent i també l'empresa Bacardí s'està mullant molt per Sitges en patrocinis de moltes de les activitats.
Ens estem acostant a les 11, l'alcalde serà el regidor de la policia, a partir d'ara.
Això apunteu, no?
Que no sabem si al final ho acabeu sent perquè ningú volia governació.
Bueno, hi ha una cosa molt, molt clara que a vegades m'agrada explicar, no? Amb un govern d'un estat, no? Els ministeris més importants al voltant del president o de la presidència, diguem, són exteriors i interior. Per tant, Interior, que en aquest cas és Governació, té una certa lògica que estigui al voltant de l'alcaldia o de la primera tinença a l'alcaldia sempre. Això ho hem implantat nosaltres quan hem estat govern al mandat anterior i també ho farem aquest.
Però és cert que costa que algú agafi Governació?
Bé, tots els temes de prevenció i seguretat, que és el que més amoïna amb els ciutadans i ciutadanes, tothom li agrada viure en un municipi que sigui tranquil, que se senti segur, amb civisme, doncs lògicament això genera, i més en un municipi com el nostre, en què tenim aquesta població tan oscil·lant, doncs genera moltes preocupacions i també moltes responsabilitats.
Com que també és competència vostra, podreu convèncer l'interventora que hi ha coses que es poden desbloquejar?
Si tingués aquest do, probablement no haguessin passat algunes coses que han passat aquests últims anys o aquests últims mesos. Però jo confio que començant un nou mandat hem tingut ja conversa doncs, sobre les situacions i jo donem-nos un vot de confiança mutu de poder-ho passar millor.
Llegiu els àmbits de gestió que els teniu al davant en aquests 2 minuts que ens queda. I en espera, com els dèiem, del repartiment de cartipassos.
Sí, el que vaig a dir és simplement com queda distribuïts diguem, els àmbits d'actuació de l'Ajuntament per Convergència i Unió, per Esquerra Republicana. A l'alcaldia, evidentment, hi ha la Secretaria General, la Intervenció de la Tresoria i la Governació. Després hi haurà dues grans àrees, una de Presidència de les Persones i l'altra una de Territori i Promoció. A Presidència de les Persones, per Convergència i Unió, li correspon Hisenda, Organització i Govern Obert en Participació. Benestar i Família. I Cultura, Tradicions i Festes. I per Esquerra Republicana, Recursos Humans de l'Ajuntament, Ensenyament, Joventut i Ocupació. I l'altra àrea, que és l'àrea de Territori i Promoció del municipi, a Esquerra Republicana li correspon Turisme, Promoció Econòmica, que és Comerç, Empresa, Platges, Via Pública, Cementiris i Esports, i a Convergència i Unió, Territori, que és Urbanisme i Medi Ambient, i Habitatge.
I aquestes són les grans àrees de gestió i, òbviament, quan hi hagi el cartipàs municipal, tots els detalls que també es poden afegir aquest acord de govern entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que l'alcalde ens ha comentat i que encara queda desenvolupant tots els seus detalls i, òbviament, també presentar en públic. Tot plegat, però, pensant que abans del 7 de juliol s'ha de fer un ple extraordinari on s'han d'aprovar, aleshores, la constitució dels grups municipals, la constitució del govern, etc, etc. Miquel Forns, gràcies una vegada més per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per tot el servei que feu i ens anirem retrobant en aquests 4 anys i confiem que tinguem un bon mandat i que tots plegats tinguem sort, salut i encert.
Són les 11, tornem en 5 minuts.